Diàlegs amb l'alcalde. Fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde.
Us saludem en aquesta entrevista que hem acordat amb l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, just a les portes de finalitzar l'any 2023 i a punt d'encetar doncs, aquest 2024. Hem cregut oportú poder repassar amb ell com ha anat aquest any i com anirà, o com es preveu que vagi, també per Vilafranca del Penedès. Francisco Romero, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, gràcies a vosaltres.
I, com dèiem, finalitzant l'any 2023, que a més ha estat un any molt especial per vostè, perquè justament el passat mes de maig hi havia eleccions municipals i al juny el van nomenar vostè alcalde de Vilafranca.
Sí, sí, realment ha estat un any per mi doncs, molt especial i després de molts anys no, de treball municipal, doncs el poder guanyar les eleccions municipals i fer-ho en la gran majoria de meses electorals i en tots els barris, doncs realment va ser un moment per mi molt emocionant i encara doncs, recordo aquests moments i ho vaig dir el dia de la investidura, no, que a vegades quan els més joves pensen en els seus somnis i els seus reptes, doncs el meu sempre havia estat el poder ser l'alcalde i poder d'alguna manera fer un servei públic no, durant una etapa. I per tant, doncs, realment estic molt il·lusionat. Ha estat uns mesos molt intensos, però molt il·lusionat.
Abans d'arribar a l'alcaldia, i pel que sabem, en els anys anteriors, li havien arribat en alguns moments, en moments en què, per exemple, el Partit dels Socialistes tenia doncs, capacitat i poder en altres administracions, propostes per traslladar-se doncs, a alguna subdirecció general o algun càrrec en general, no? I vostè els ha rebutjat sempre.
Sí, de fet, dins del que era la comissió executiva del PSC, dins de les persones que tenien doncs, carrera professional a part de vocació pública, doncs no hi havia molta gent, no? I de fet, sí, malauradament tampoc hi ha molta gent doncs, que hagi tingut doncs, una carrera professional sòlida almenys al llarg del temps i també doncs, un servei públic. I en el meu cas, doncs, que de fet ja portava pràcticament 25 anys no? treballant amb diferents multinacionals, doncs, hi va haver aquesta oportunitat, especialment l'any 2018, que vaig tenir una oportunitat interessant, però va ser un any que d'alguna manera, quan em van fer aquest plantejament, bueno, me'n vaig anar de vacances, no? I vaig estar al País Basc i vaig tornar amb un petit assaig que vaig escriure, que el vaig publicar en català i en castellà i ho vaig presentar a diferents ciutats i en aquell moment doncs, el primer secretari i tot el seu equip li vaig donar... La meva resposta va ser l'assaig on em reafirmava una mica amb el meu compromís municipal, no? I que de fet és el que més m'agrada, el món municipal. I d'alguna manera aquesta va ser la resposta i per tant em vaig reafirmar en aquesta recta final doncs, que va ser el darrer mandat, no? Covid pel mig, fins que doncs, a les darreres eleccions municipals doncs, van guanyar les eleccions. I bueno, soc Fèlix, és dir, molt il·lusionat i molta responsabilitat.
Molt que li digui, la nit electoral, quan es van conèixer els resultats, hi va haver moltes sorpreses. Em penso fins i tot que a casa seva es van sorprendre una mica dels resultats finals. Sí. Però el que semblava intuir-se era que després de tants anys de col·laboració conjunta entre Junts i el PSC, es podia reeditar novament aquell acord que facilitava sí. doncs, una tranquil·litat per tirar endavant, no?
Bé, doncs una mica el que jo ja havia observat doncs, en els darrers temps, no... o sigui, també hem de recordar que quan nosaltres vam estar a l'oposició, vam estar 4 anys, una oposició que va ser constructiva, que de fet vam afavorir la gran majoria de temes amb un compromís municipal. Sempre ho dic, que cal posar per davant l'interès municipal, que no pas l'interès de partits. I amb això doncs, vam fer un acord entre el Pere Rebull i jo, basat doncs, en una complicitat guanyada amb el temps. I una mica el que vaig observar en les darreres eleccions municipals, una certa tendència de canvi. No? La gent volia canvi en agendes importants, en tema de seguretat ciutadana, d'espai públic, de promoció econòmica i comerç. I tot això, clar, parlant amb el meu equip, el que sí que van dir és si tenim la força suficient, i vaig parlar de més de 7 regidors i regidores, doncs començaria en solitari. I de fet m'agrada molt quan fas un compromís a nivell de programa electoral, doncs s'han de complir, que és la manera de combatre l'abstenció. I així va ser. el moment que vam treure 8 regidors, regidores, i molt avançats, a punt del 9, de fet, doncs vam començar en solitari. Aleshores, crec que els acords, si ho vaig dir en la investidura, es fan des de la complicitat, no des de la conveniència, perquè hi ha experiència en aquest país d'acords polítics que es fan potser des de la conveniència dels partits i després no tenen durada quan venen, perquè sempre hi ha bons moments i no tan bons. I jo crec que s'han de fer des de la complicitat i amb el programa electoral a la mà. I per això doncs, es va fer aquell acord el 2013. I una mica em reafirmo amb el mateix. Per tant, hem començat en solitari. Realment estic satisfet. Crec que és el que vam dir en campanya i l'estem acomplint. I, de fet, fins ara doncs, hem anat aprovant la gran majoria de temes amb un gran consens, molt més enllà del que és una majoria. I amb això estem. És a dir, lògicament, els pressupostos que heu anat seguint, doncs realment hem anat fent acords polítics, no? Un acord global amb el grup municipal d'Esquerra Republicana, un acord també amb Vilafranca en Comú, molts acords en diferents temes amb el grup municipal de la CUP, que en definitiva són els grups que fa un mes, quan van començar aquest treball amb les ordenances, han volgut també de manera proactiva doncs, avançar. No? És veritat que quan governes en solitari, doncs clar, necessites temps de diàleg, acord, negociació. Segurament això és el que els darrers acords han arribat molt al final i és veritat que pel que és el procediment habitual, no?, i del reglament orgànic, doncs això ens ha portat a endarrerir uns dies el pressupost per tot el tema que em van debatre al ple. Però estic satisfet. Penso que un govern en solitari, que és un govern en solitari amb força, vull dir, perquè hi ha molts governs en solitari, no? Estem veient com la Generalitat també té un govern solitari, però molt més feble. O sigui, nosaltres podem liderar el programa i, sobretot, la capacitat d'arribar a acords, i això és per dues parts. Vull dir, en definitiva, això també és el municipalisme, el poder seure i tenir voluntat de diàleg i d'acord. I amb això hem d'insistir i seguir treballant amb tot el grup municipal.
Clar, abans que els pressupostos hi ha les ordenances, que en principi aquí cal entendre que si hi ha corresponsabilitat política cal aprovar-les una hora o altra perquè són necessàries. Però en tot cas sí que ja es va veure un primer pas d'acord, per exemple, amb Esquerra Republicana, amb Vilafranca en Comú. Amb les ordenances ja aprovades definitivament, que va ser aquest mateix mes de desembre, també són aquestes forces polítiques les que hi van donar suport i ara, amb el tema dels pressupostos, ho hem vist també en aquest cas. Es pot acabar de deduir que en un futur pugui haver un acord que vagi més enllà d'aprovar un pressupost amb alguna d'aquestes formacions polítiques?
Bé, una mica el camí que vam dir a la investidura és el que estem seguint i vas amb el programa a la mà, doncs anar avançant i bé, pantalla a pantalla, no?, que diem. Crec que han estat molt importants aquests primers plens, portem pocs mesos, i s'ha vist clarament alguns grups que clarament amb el programa a la mà hi ha aquesta voluntat de diàleg i acord, i amb això hem avançat amb els temes que planteges. No? Per tant, és important perquè de fet s'està creant una confiança i una complicitat per dur a terme aquells temes que pensem que són prioritaris a Vilafranca. Vilafranca, el Penedès, el nostre entorn, i per tant doncs, haurem de veure, però realment els fets són aquests. O sigui, els fets són que és important posar per davant aquest interès municipal, és el que nosaltres sempre hem fet amb coherència estant al govern o a l'oposició. De fet, diria que som l'únic grup municipal que, excepte un pressupost que es va aprovar el mes de juliol, la resta els hem afavorit tots els pressupostos municipals des de l'any 79, i amb coherència amb això, doncs crec que hem agafat una línia de treball molt bona, on hi ha una gran majoria de regidors i regidores que lògicament són partits diferents, però això no vol dir que no ens posem d'acord amb temes municipals, i estic segur que també ens posarem d'acord amb tots els grups municipals, perquè hi ha temes de ciutat, i amb això doncs, hem de seguir treballant. El meu paper com a alcalde és ser alcalde de tothom, i amb això hem d'agafar les idees de tothom, no, ningú té l'exclusiva de les millors idees i amb tot això seguirem treballant.
Un dels objectius que vostè va marcar com a prioritaris just a l'inici del seu mandat va ser aplicar una cosa que anava, penso, en el seu programa electoral, que és el que anomena vostè l'alcaldia de proximitat. Això va ser de les primeres coses que sí que es van posar en marxa, no?
Sí, hem anat posant en marxa diferents compromisos electorals. L'alcaldia de proximitat és un pas més on es trasllada l'equip de govern acompanyat de l'equip tècnic als barris durant una setmana. i això realment és tot un repte.
I anava a preguntar, no és per fer-se una foto o realment serveix per treballar?
Clar, realment, doncs, avui mateix, a primera hora, encara em desplaçava una reunió amb veïns i veïnes en un tema concret, al barri del Poblenou, que va quedar pendent. I clar, el volum d'incidències, penseu que es fan unes sessions plenàries, no?, parlant específicament d'espai públic, de noves propostes, de seguretat ciutadana, però després obrim un xat directe on els veïns i veïnes doncs, demanen reunions concretes doncs, per visitar un comerç, per visitar una comunitat de propietaris, per un tema concret de mobilitat, per visitar una escola, per visitar una empresa. I això doncs, clar, es fa durant tota una setmana i és un repte molt important, on tenim un volum de visites de que superen la cinquantena fàcilment i que després algunes les hem de reprogramar. No podem fer cada setmana això, no?
Però això fa un cop al mes,
això
en
part diferent. De fet, el que volem és, dins d'un semestre, fer tot una, realment visitar tots els barris i el segon semestre seguir. És veritat que dins del que és el debat i els acords que estem fent amb els grups municipals hem de potenciar més aquesta participació i, per tant, metodològicament incorporant més elements perquè els veïns i veïnes puguin opinar i participar de qualsevol iniciativa o projecte municipal i que sigui fàcil i aprofitant, per exemple, les noves tecnologies. Però realment és un programa que m'agrada molt. O sigui, jo realment, un dels temes que més m'agrada del municipalisme és la proximitat. El poder fer un servei públic sincer a una entitat, als vilafranquins i vilafranquines, i poder fer una etapa on realment identifiquem aquells temes que poden millorar-se i que el veí i veïna també pugui dir la seva abans de fer en concret el projecte.
Una de les qüestions que vostè va remarcar com a objectiu ja immediat era reforçar els aspectes que tenen a veure amb la seguretat ciutadana, i en aquest sentit també ens ha semblat notar que hi ha, si més no, el regidor Ramon Zavalla, que el coneixíem com a regidor de serveis socials i gent gran sobretot, sí. Ara el veiem realment molt implicat en aquestes qüestions.
Sí, de fet, ell ha sumat, no?, diferents canvis. Primer canvis de... Tenim un equip professional de primer nivell, que el que necessita és acompanyar-se, de posar al dia alguns temes pel que fa als equipaments, materials, la pròpia comissaria, ampliar l'equip professional per poder assumir amb més garanties alguns serveis de proximitat, com pot ser aquesta policia més que camina i per tant es mou per les places i carrers, que es pugui complementar amb altres serveis, com el tema doncs, del Sereno, que ara hem vist que d'altres ciutats ja estan incorporant. Avui he vist justament una notícia d'una altra ciutat que s'afegeix a aquest programa.
Però aquí a Vilafranca encara no està en marxa.
Encara no, s'estan preparant les bases per fer la contractació durant el 24. I per tant, clar, tot això al final, conjuntament amb operacions realment de més intensitat amb altres cossos, perquè al final els Mossos d'Esquadra són els que tenen la competència en seguretat en alguns temes. Després hem de tenir en compte la resta de cossos policials i hem fet operacions coordinades doncs, en diferents espais on tenim incidències de gent reincident que especialment ve d'altres indrets de Catalunya i que van d'alguna manera desplaçant-se per Catalunya i que quan arriben aquí amb la situació que tenim a nivell jurídic el que hem de fer és posar molta pressió d'alguna manera per dir que el que volem nosaltres és assegurar la seguretat i la tranquil·litat ciutadana en tots els barris.
És el que passa en aquest cas, per exemple, en la zona de propera a l'estació i als entorns de l'estació en aquests moments?
Sí, correcte. O sigui, les incidències es concentren aquí, són grups de reincidents que doncs, un dia poden estar a Mataró i un altre dia poden estar a Vilafranca. I des d'aquí es mouen i estan durant un parell d'hores o tres i fan aquests robatoris ràpids, que no vol dir que si nosaltres estem baixant les incidències, i això ho estem veient perquè ens ho diu la gent, però hem de seguir amb aquest tema i sobretot el que farem ara, hi ha un pas molt decisiu en la instal·lació de càmeres a la zona de l'estació de tren, unes càmeres que ja ens ajudaran a anticipar-nos i aquestes operacions que estem fent d'intensificar, ampliar la plantilla, doncs encara tindran més resultats.
M'he oblidat de dir-li una cosa, que parlàvem al principi de la seva entrada com a alcalde al mes de juny, concretament, i al cap de poques setmanes, no sé si arribava al mes, ja va tenir vostè el primer regal d'alcaldia, per entendre'ns. Li van enviar des de Madrid signat, de forma telemàtica, el conveni tan esperat per acabar de completar la cobertura de les vies a Vilafranca del Penedès. que de fet penso que era un conveni treballat per l'anterior alcalde, però que li va arribar a vostè ja signat, eh?
Sí, aquest el, realment doncs és així, vull dir, aquest va ser un conveni treballat en l'anterior consistori i així doncs el que quedava pendent són les signatures, el que sí que vaig insistir molt, de fet ja ho havia fet l'anterior alcalde i jo també vaig insistir, ja que s'apropaven les eleccions generals. Aleshores el que vam demanar sobretot que quedés tot signat per no tornar a començar, no?, alguns temes de negociació, i efectivament doncs va quedar signat, i per tant doncs aquest és un conveni que complementa molt bé el conveni 2004, que, i aleshores el que fem és continuar amb el que és ampliar els cobriments, millorar la integració de l'estació de Rodalies Renfe, millorar tota la integració acústica a la zona nord, a fer el carrer Santa Fe, és a dir, d'alguna manera, quan encara veiem ciutats del Baix Penedès o del Maresme que encara no tenen ni un metre de cobert, doncs nosaltres no només ja tenim més d'un quilòmetre, sinó que seguirem amb aquest conveni que executarem en els propers anys, i sobretot per mi, a part de seguir exigint, no?, millora en rodalies, el transport públic pel bus, tots aquests temes, tenim una oportunitat amb l'estació de regionals, no?, i amb això és un d'aquells projectes que estem valorant de tenir tota la proposta documentada i posada al dia per treballar-la tant amb la Generalitat com al Govern Central, i amb aquesta línia anirem treballant.
Una estació de regionals que se situaria, la parada d'estació de regionals, a l'estació de Renfe actual de Vilafranca, o hi ha aquella proposta ja antiga de situar-la a la sortida de Vilafranca en direcció a la Granada?
Bé, no, al final, des del punt de vista polític, el que nosaltres demanem és que es faci aquesta parada regionals, perquè això ho he anat parlant amb diferents administracions, els diferents grups municipals també estan d'acord. El que permet és un transport ràpid cap a Barcelona i Tarragona, i això ens situa en una altra divisió, seria una millora del transport públic. Haurien de gestionar, lògicament, també una negociació dels preus, no? Però podria ser una estació, en tot cas, si fos en la part nord, que és on hi ha la base de manteniment, és on en el seu moment la DIF va fer la inversió i va comprar tota una sèrie d'entorn al voltant, i per tant quedaria fer la part més funcional de servei. Doncs si és així, podria ser com una segona estació de rodalies, també s'hauria d'estar connectada amb l'estació situada al centre, és a dir, no s'entén, totes dues haurien de formar part del mateix sistema. També és veritat que tot té punts forts i febles, però el punt fort que tindria una estació doncs en la part on hi ha la base de manteniment és que també des del punt de vista d'accessos, mobilitat, aparcament, perquè clar, hem de pensar que una estació així, els nostres estudis indiquen que pràcticament una població de 400.000 habitants vindrien a Vilafranca perquè tindrien un transport públic més ràpid que qualsevol de les alternatives que ja tenen. Aleshores, clar, és un volum tan gran que hem d'intentar com l'haurien de connectar. Fàcilment hi ha ciutats que tenen dues parades de rodalies a la vila, i aquesta podria ser una opció si aquesta és la solució tècnica, no? Uh-huh. El que sí que és veritat, que aquí podrien tenir alguns trens que ja van per la via d'ample europeu i tindrien una parada a Vilafranca, especialment en els horaris on hi ha més afluència, i d'altres trens que venen de València o venen de Lleida, que poden anar per l'ample tradicional, no?, ibèric, i aquí a Vilafranca justament fer el canvi i entrar a la zona metropolitana per la via d'ample europeu. És a dir, són les dues modalitats que podríem aprofitar, i que aquest per mi és un dels projectes que seria la solució definitiva a tot el tema del transport públic de viatgers.
Si faig aquest repàs de calendari de coses puntuals que volia tractar amb Francisco Romero en aquesta entrevista, del juliol passo l'agost perquè ja és festa major, sí, i ens anem al setembre. Al setembre hi ha una, diguéssim, en aquest cas una notícia negativa per Vilafranca i pel Penedès, que és la problemàtica del transport públic cap a Barcelona. Esclata, ja hi era de feia temps, de feia anys, però esclata encara més fort amb totes les obres de Renfe que fan que es col·lapsi també el transport per carretera, no? I això encara està per solucionar. Sí. Hi ha problemes encara?
Sí, de fet, va ser un dels temes que ja en els primers dies el que vaig fer és demanar una reunió de treball amb totes les administracions que participen en el sistema, no? És a dir, aquí comencem doncs per la DIF, per la Renfe, per la Generalitat, és a dir, amb totes les administracions vaig demanar una reunió, i el que vaig dir és que el sistema estava realment col·lapsat i que quan comencés el curs universitari, per tant el curs normal després d'estiu, doncs aleshores encara es col·lapsaria més. Efectivament, va arribar el setembre, nosaltres no havíem rebut cap ampliació en les expedicions, ni millores, ni de tren, ni de bus, i efectivament, doncs realment els usuaris amb els que he anat parlant i mantinc el contacte i estan fent una feinada també de reclamació i de suport a el que pot fer el propi Ajuntament, que no tenim competència, però que hem d'exigir aquesta millora de serveis per la gent de Vilafranca i del Penedès, doncs realment hem vist que s'han millorat algunes expedicions, però el sistema segueix col·lapsat. I segueix col·lapsat perquè, clar, s'han volgut posar al dia, que ja ho trobo bé, doncs algun tema del tren, això està provocant doncs aturades, incidències, i lògicament la gent s'està movent del tren cap al bus. Però clar, ni quan es van preveure les obres es va preveure això, i el bus no pot absorbir tota aquesta demanda. Aleshores ha entrat en col·lapse, i estem segurs que quan finalitzin les obres doncs tindrem, com ens han dit, doncs un transport en tren directe a la Universitat Autònoma, per exemple, cap a Tarragona també. És a dir, tindrem millores, clarament, després d'aquestes obres, però això encara trigarà un temps. I mentre que no arriba aquest tema, doncs el bus express o aquestes expedicions, si no s'amplien, doncs tampoc podran absorbir tot el servei. Aleshores, és el que estem reclamant, seguim reclamant això amb fermesa i seguirem. Vull dir, això no vol dir que en paral·lel no treballem unes opcions que Vilafranca es pot plantejar d'una manera singular, com és aquestes parades de regionals, que no hi ha cap ciutat entre Barcelona i Tarragona que tingui aquesta singularitat de tenir les vies de tren d'ample ibèric al costat de les europees, i a més amb tota una instal·lació ja feta que es pot veure des de, bueno, que es pot veure ja des del pont de la Pellegrina, per exemple, si ens referim a aquesta, i per tant doncs, tenim una oportunitat que hem d'anar treballant.
Si en queden quedar amb el setembre, ja entrant en temes de culturals, perquè ens queden pocs minuts d'entrevista, també volíem parlar de temes de cultura, hem de dir que hi ha hagut l'administració més matinera de la història de la Festa Major, de la història moderna, des de que es nomenen administradors des de l'Ajuntament, em sembla que era la més matinera, el mateix mes de setembre, concretament, no?
Sí, sí, de fet...
Això va ser una aposta també de l'alcalde?
Sí, també, i de fet vull agrair doncs, als administradors i administradores sortints, no? Que un dels temes que em van dir, sobretot em van insistir que era molt positiu fer aquest treball previ, no? I de fet, doncs, això que m'ho van dir els administradors del 23, doncs, això ho vaig fer. Vull dir, em vaig posar com a deures doncs, treballar aquesta candidatura, aquestes propostes, i realment doncs, estic molt content doncs, amb aquesta nova administració també, que com sempre doncs, veig que han format un molt bon equip i que ja han posat fil a l'agulla i ja estan treballant doncs, el que serà la Festa Major del 24.
És una d'aquelles coses que potser quan un es presenta de candidat a les eleccions optant a una alcaldia, no hi deu pensar gaire, no? Que una de les feines que té l'alcalde de Vilafranca és triar els administradors de la Festa Major.
Sí, és d'aquells temes que hi penses, però quan arriba el moment no és una tasca fàcil, però bé, realment... Doncs,
s'ha de pensar en compensar barris, compensar edats...
Clar, per sort doncs, tenim un teixit associatiu molt ric, no? Moltes entitats, molta gent compromesa doncs, en tots els àmbits, i bé, doncs, les propostes doncs, van reeixir molt, molt bé. Vull dir que...
Com dèiem, estem a punt d'entrar al nou any, el 2024, i com que estem en matèria cultural i ja per anar acabant, aquest any 2024 per a Vilafranca a nivell de cultura ha de ser l'any del Vinceum?
El Vinceum és la gran inversió, no? O sigui, portem en inversió pública pràcticament 10 milions d'euros, que es diu aviat, eh? I l'Ajuntament de Vilafranca el finança, bueno, realment és un finançament 90% i escaig, no? del que és el funcionament de l'equip, i tenim grans expectatives. El Vinceum ens ha d'ajudar a això que volem, que passin moltes coses al centre, als barris, que la gent doncs, puguem activar encara més la promoció econòmica i comerç, i sí. Ara, també tenim preparats nous programes culturals que anirem descobrint doncs, al llarg del 2024.
Vol dir desvinculats del Vinceum o dintre del Vinceum?
No, de més a més. Més a més, doncs, tindrem més programes de mutu acord també amb d'altres grups, doncs posar en marxa, recuperar un festival de música, no? Local, dinamitzar doncs, el mercat de la car, seguir treballant diferents temes, no? Que començaran també a donar els seus fruits amb més activitat al centre, amb més activitat cultural i en definitiva el que volem és seguir reforçant Vilafranca dins d'aquest àmbit de capital cultural, no? I d'oferta comercial i promoció econòmica.
Nosaltres, doncs, que arribem al final de l'entrevista parlant d'aquestes qüestions més de cultura, i com que arribem a final d'any, també li demanaríem, per acabar, a l'alcalde, doncs, això, un desig per Vilafranca, per la ciutat de Vilafranca el 2024.
Bé, la meva felicitació, aquesta primera, he posat una mica utòpic, no?, de que la felicitat arribi, no?, a totes les llars, no?, de Vilafranca, que de fet hi ha en diferents situacions, però el que sí que és veritat és com un camí que jo veig, que veig com a alcalde, com a govern, tots els regidors i regidores, que a definitiva és, doncs, posar aquestes eines perquè aquestes famílies, doncs, que, doncs, tenen un repte perquè volen garantir que el comerç funcioni, no?, i obren el comerç cada dia, o una empresa, o algú que s'ha quedat a l'atur, o tots els més petits que comença en tota l'etapa educativa, o la gent que ha d'anar al CAP o a l'hospital. És a dir, en definitiva, el que hem de fer des de l'administració local és posar totes aquestes eines perquè els vilafranquins i vilafranquines caminin en el millor camí, no?, cap a la felicitat. I amb això, doncs, aquí és el que hi treballarem, doncs, i hi posarem tot el temps possible per fer-ho de la millor manera possible i que puguem avançar cap aquí, i que Vilafranca té, per nosaltres, per suposat, però realment, doncs, té una força en la, com a capital cultural, com a capital del vi, com el món casteller, i sobretot en aquest món que ningú es quedi enrere, no?, i que tothom pugui assolir els seus somnis, els seus reptes, i que l'Ajuntament estigui al seu costat. Aquest seria el meu desig.
Doncs esperem que aquest desig es pugui fer realitat, perquè seria un desig que beneficiaria el conjunt de la ciutat. Gràcies, alcalde.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon any. I nosaltres, que deixem aquí aquest espai d'aquesta entrevista, que, com us dèiem, ens permet fer balanç del 2023 i ens ha permès també parlar de propostes de futur al 2024 a Vilafranca del Penedès. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.